comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Aquí a la taula, amb el Nil Solà, l'Anna Palet,
hola,
la Sierra Chávez...
Bon
i estàvem comentant que, Nil, t'has fet viral, en aquestes últimes hores, amb les teves corredisses...
Una vegada més.
Perseguint la porta.
Sí, ahir va tocar perseguir la porta al matí, no tenia ganes de parlar, i va fer una cosa que mai li havíem vist fer, que és gairebé mai. Va començar a esprintar, es va agobiar de tanta gent que hi havia, i va dir que ens apartàvem o s'obria, i va fer un moviment així de braços, i esprim per córrer cap endavant.
T'havien parlat d'aquestes persecucions que hauries de fer aquí a Barcelona?
M'havien parlat, però és la més grossa que he presenciat en directe. Sí, sí, sí. M'havien parlat, però la d'ahir va ser bastant grossa.
La seguretat de l'aeroport encara us busca o ja no?
Encara ens busca, perquè no, la intervenció que vam fer va ser zero.
Sensacions de quan et trobes allà enmig de la gentada i,
no sé si
i t'arrosseguen?
No sé si és el que he de dir, però molta mandra. De fet, vaig patir, perquè dic, com hagi parlat ara, si no, l'àudio no em servirà pel que t'hi jugues ni de broma. Però la gent, quan va acabar tot, marxa ràpid, es posa la gent que l'acompanyava de seguretat a la porta, i el comentari és, bueno, total, tampoc ha dit res. Vaig dir, bueno, doncs, tranquils, estic salvat.
Estàs a 22 de juliol, te'n queden moltes a l'estiu d'aquestes corredisses.
Sí, també estic pensant que el que em queden són moltes vacances i que les he de començar a apuntar
doncs
al quadrat.
Això és una altra finestra, no és aquesta. Va, des d'ara i fins la una, ja ho sabeu, què t'hi jugues a Ser Catalunya.
Què t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Es va idejar una de les incògnites de l'estiu. El Barça de bàsquet ja té substitut per Xavi Pascual a la banqueta. Sierra Chávez, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Es confirmen els rumors dels últims dies, les informacions, vaja, que teníem d'aquesta setmana. L'eslové Aleksandar Sekulić es converteix en el nou entrenador del Barça de bàsquet.
Doncs sí, es tanca així la gran carpeta de l'estiu a Can Barça. Ja feia dies que dèiem que Sekulić era l'escollit, que estava tancat a falta d'oficialitat, i avui, per fi, s'ha fet oficial, signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça. Càrrec que, a més, compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. Amb la selecció és precisament on va aconseguir un dels seus grans èxits, com és classificar-los pels Jocs de Tòquio el 2020, per primera vegada a la història, i arriben fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada, i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica. El moviment dibuixa una mena d'intercanvi de banquetes perquè Sekulić deixa Dubai per substituir Xavi Pascual i Xavi Pascual deixa el Barça per substituir Sekulić a la banqueta del club dels Emirats.
Vall de cadires, has pogut parlar, tenim una explicació d'un jugador que ha estat treballant amb ell precisament a Dubai.
Doncs sí, és Clement Prepelic, jugador de Dubai, que va passar per la CB per equips com el Madrid, com la Penya, València, i que té clar que una de les seves grans virtuts és que és molt bona persona.
Primero, Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... Muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como el entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era y estaba con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien.
A més, ell, que el coneix bé, ha explicat que amb la selecció és on ha tingut el seu gran èxit, com dèiem, i que va ser molt important per reconduir el Dubai l'any passat fins a arribar a fer-lo campió.
Especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Y ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. aparte del título que ha ganado con nosotros. Y aquí puedo decir que es un que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball. Sobre el Barça, yo creo que seguro lo va a hacer bien y le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
Aquest és Clement Prepelic, base del Dubai, parlant de Sekulic com un entrenador capaç de canviar dinàmiques. Ho va fer amb ell i a veure si aconsegueix trencar aquestes dues males temporades del Barça de bàsquet. Quin és l'equip, Asier, que es trobarà Sekulic aquí al Barça?
Doncs mira, el nou tècnic blaugrana es trobarà un projecte pràcticament reconstruït d'alta baix. El Barça ja ha incorporat els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, els exteriors Agustín Ubal i Estàlio Mude, que es va fer oficial ahir, que arriba dels Austin Spurs, l'equip filial del San Antonio Spurs, un model que va debutar a la NBA amb els Detroit Pistons, que va jugar també amb els Milwaukee Bucks, amb qui va ser campió de la NBA Cup el 2024. També el Barça ha incorporat l'Ale Pivot Olivier Nkamua i el pivot Josh Nebo. A més, el club continua treballant per completar una plantilla que encara pot tenir algun moviment més. Recordem, pendents de l'arribada de Tyrese Martin, que s'hauria de fer oficial aviat. També la possible arribada d'Oleg Balcerovski, que ha rescindit contracte aquesta setmana amb Unicaja. I Sekulic haurà d'integrar totes aquestes peces en un equip que ha acomiadat noms importants, com Nico La Provítola, que ara està a la penya, Tomas Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez o Will Clyburn. I veurem què passa amb Senghelia, que podria també acabar pagant la clàusula de sortida per deixar el club. I entre els jugadors que continuen, haurà de construir al voltant de referents com Kevin Panther, Dario Brizuela i Joel Parra, renovat fins al 2030, farà un parell de setmanes, cridat a tenir un paper encara més important. I el repte de Sekulic, com deien, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar l'equip amb el Palau i situar el Barça novament en aquesta lluita pels títols després de dues temporades en blanc.
Marc del Río, periodista del Diari Sport, què tal? Bon dia.
Helena, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, gràcies per atendre la trucada del que t'hi jugues, com sempre. T'agrada, t'encaixa un perfil com el de Sekulic que ara en radiografiava l'Asier, el Barça, Marc?
Sí, la radiografia que ha fet l'Asier és perfecta i la veritat que, diguéssim, que encaixa en aquesta manera de treballar que té la secció de bàsquet en aquest 2026. L'objectiu que hi havia per part de la secretaria tècnica, una vegada que ja es coneixia que el Xavi Pascual no seguiria al Barça, era segurament apostar per un perfil d'entrenador, diguéssim, no d'un primer nom, d'un gran tòtem, i per això hi havia la intenció en el seu moment de poder fitxar a Paolo Galbiati de Baskonia, amb l'opció de l'Italia, que al final no es va poder tancar. Doncs és un nom que encaixa i sobretot per aquesta nova manera que vol tenir la secció en quant al joc, de fer un joc dinàmic, un joc una mica més alegre, més vertical, que amb Sekulic, vist el que ha fet amb la selecció d'Eslovena, doncs pot encaixar bastant.
És el vuitè entrenador del Barça en 10 anys, Marc. Sobretot el que necessita l'equip és una estabilitat i un projecte que es pugui mantenir.
Sí, aviam, al final les xifres estan aquí, d'aquestes últimes temporades on no han sortit les coses, que han estat molt dures, que han estat temporades sense títols. És una aposta, bueno, que té el seu risc, en el sentit de que l'Eslové serà la seva primera aventura a l'ACB i pràcticament serà el seu debut a l'Eurolliga, perquè ell arriba a Dubai i es fa càrrec de l'equip a la última jornada de la fase regular, quan encara tenen alguna opció remota de jugar post-temporada. Home, seria interessant, la veritat, que funcionés. Dit això, el Barça, amb la seva arribada i aquest contracte de dues temporades, sí que és veritat que s'ha guardat de cara a l'estiu que ve una opció de tall, en cas de que les coses no sortissin bé, però bueno, esperem que l'estança de Sekulic al Palau sigui llarga i exitosa.
S'està fent una plantilla amb molts noms nous, jugadors que no han tingut pràcticament cap experiència aquí a Europa. Com creus que Sekulic pot encaixar totes aquestes peces?
Bueno, jo crec que precisament és aquest perfil d'entrenador que, diguéssim, que li arriba a nivell de clubs aquesta gran oportunitat d'un equip tan potent com el Barça. Segurament si el Barça hagués anat, doncs, no sé, un perfil més com Ergin Ataman, com Zeljko Obradovic, o fins i tot amb la continuïtat de Xavi Pascual al capdavant de l'equip, segurament s'hagués hagut d'anar a buscar noms de majors garanties, però sobretot de diguéssim, de més experiència al bàsquet europeu. Bueno, com és un nou estiu de canvis, però definitivament aquest estiu és radical per les nou baixes que ha comentat la Sierra abans, els nous jugadors que han d'acabar venint, doncs, bueno, és tot una mena d'aposta, de veure com funciona i bueno, sempre són aquests melons una mica per obrir, no?, de dir, ostres, aquests jugadors que han fet bons números a la Lliga de Desenvolupament de la NBA o jugadors que venen fent bé les coses a l'Eurocup, una mica el dubte de com funcionaran, però, bueno, són apostes de la Secretaria Tècnica juntament amb Sekulic, i veurem com avancen. Però, clar, òbviament, el Barça, diguéssim, que en aquest moment tenia 12 jugadors contrastadíssims, amb experiència Eurolliga, en el seu moment millor de la carrera. A dia d'avui això és impossible, al Barça de bàsquet.
Doncs veurem quines són les primeres passes d'Alexander Sekulic a la banqueta del Barça. Des d'avui ja oficial, nou entrenador de l'equip. Mar del Río, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues.
A vosaltres, una abraçada, companys.
I al matí ens deixa encara un segon fitxatge important en clau blaugrana. Ana Palet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Elena.
Perquè el Barça femení ja ha escollit qui serà el relleu de Mapi León a la defensa. És la neerlandesa René Van Asten, que pel que m'has dit és una jove que pretenia mitja Europa, no?
Sí, el Barça i l'Àjax han arribat a un acord pel traspàs de René Van Asten, central holandesa de 19 anys, nascuda el 2006. El Barça ha pagat traspàs per endur-se una jugadora que tenia contracte fins al 2027, pel que els comenten des del club. No es tracta d'un traspàs de rècord, que perquè ens fem una idea, ara mateix aquest topall del màxim que ha arribat a pagar el Barça per un fitxatge és 500.000 euros per Quica Nazaret i per Eva Pajor. Per tant, el traspàs que es paga és inferior a 500.000 euros. Com dius, aquesta central, René Van Asten, havia despertat interès de molts clubs europeus, per tant, ja se sabia que aquest estiu segurament sortiria de l'Àjax. Se l'emporta al Barça i parlem d'una jugadora que ja estava consolidada amb 19 anys a la primera divisió holandesa i que ha debutat amb l'absolut del seu país. Per tant, una jugadora que, tot i només tenir 19 anys, ja apunta moltes maneres.
Ja té substituta, doncs, per la defensa del Barça, amb René Van Asten. Anna, què queda per tancar de la plantilla? Quanta feina queda per fer?
A veure, Pere Romeu el que ha demanat a la Secretaria Tècnica no és cap exageració, sinó que simplement és substituir a les jugadores que han marxat. Per tant, reforços en defensa. Van Asten seria un perfil Mapi. Arribarà també Martina Fernández, jugadora que ja havia estat al Barça i que havia marxat a l'Everton. També és un perfil molt de central, per tant veurem com es substituirà a Ona Valle, si s'optarà per fitxar a una lateral pura o s'intentarà reconvertir alguna de les centrals, però Van Asten i Martina seran i són blaugranes. Reforços en atac, també per substituir a Salma Parayuelo, el nom amb el qual ara mateix s'està treballant és Caroline, jugadora brasilera de 26 anys del Manchester City. La primera aproximació al Barça la fa a mitjans finals de juny, però té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el Barça, diguem-ne, que no li va del tot bé ara mateix pagar. El club Citizen, el primer que va dir, és perfecte, doncs poseu aquí els 2 milions d'euros i tota vostra, i llavors ara estan en aquestes negociacions d'intentar arribar a un acord, a un traspàs que no sigui ni pagar aquests 2 milions d'euros ni tampoc regalar-la, que com pots imaginar, doncs el Manchester City no ho vol fer, però sí que seria un perfil Caroline, de 26 anys, que no és ni molt, molt jove com els fitxatges que estan fent el Barça últimament, ni entraria a la part més veterana de la plantilla. Per tant, bàsicament, intentant posar peces que substitueixin a les jugadores que han marxat per part de Pere Romeu, que és el que ha demanat el Barça.
Doncs a veure, aquí estarem pendents d'aquestes noves jugadores que s'aniran incorporant. El fitxatge que ha anunciat avui el Barça és René Van Asten. Anna, que la presenten avui mateix.
Sí, a la 1 del migdia signa el seu nou contracte a les oficines del club i a 2:15 ja podrem escoltar les primeres declaracions de René Van Asten com a blaugrana.
A l'agradaria, amb la Núria Vilamala, a partir de 8:45 del vespre, podreu escoltar el que ha donat de si aquesta presentació de René Van Asten com a nova jugadora del Barça.
Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia?
Dotze i vint, seguim endavant al Què t'hi jugues. Nil Solà, estaves ja per aquí. Hola, hola.
Hola, hola.
I Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Hola, hola.
Volia saludar el Solde i mira, tu ara ja he pensat que ja t'havia saludat i no calia
fer-ho. Com que soc viral, ho hauràs de fer cada vegada. Ara.
Exacte, que això... La Núria Vilamala, per això, estarà contenta amb tu, no? Amb les visites i tot.
Està
això
de...
Està
molt contenta amb mi sempre.
Sempre, exacte. Vinga, va, perquè mentre el Barça masculí va avançant amb els entrenaments de pretemporada, ara ja amb Deco per Barcelona, tornat del Mundial dels Estats Units, s'intensifica la feina als despatxos, que òbviament no s'ha aturat. Quines són les carpetes que té el director esportiu sobre la taula en aquests moments?
Doncs mira, una de molt important és la de Marc-André Ter Stegen, la sortida a l'Ajax, que evidentment està acordada entre clubs des de ja fa molts dies, és Mitchell com també ell al 100% per tenir-lo aquesta temporada vinent. El que passa és que se segueixen a dia d'avui solucionant o intentant solucionar els problemes fiscals d'aquest fitxatge. Ja fa dies que el Barça i Ter Stegen i l'Ajax tenen aquest problema i se segueix intentant solucionar. Estan 100% segurs que se solucionarà i s'acabarà fent, però de moment internament es parla d'encara queda una setmana, 10 dies, per acabar-ho de solucionar i de segellar. El que sí que ens diuen també és que la idea és que Ter Stegen no viatgi a Birmingham a fer aquest estatge del Barça, la qual cosa, en principi, doncs, que l'havia, si no m'equivoco, la setmana que ve, oi?
Sí, el dilluns que ve comença.
Doncs, en principi, Ter Stegen no hauria de viatjar.
Doncs a veure si en les properes hores es desencalla aquest problema fiscal del que ens parla el Solde per poder ja tancar la marxa de Ter Stegen a l'Ajax. L'altre nom propi és el de Adeyemi.
Sí, un altre que també s'ha de desencallar perquè demà farà una setmana que va arribar ja a Barcelona. En principi, avui s'ha de fer oficial. De fet, ahir Joan Laporta ens explicava que avui havia de ser la presentació, finalment per uns problemes burocràtics. Avui s'ha de fer oficial la presentació, que seria demà a la 1 del migdia, pendent que el club confirmi aquesta hora, i està previst que ja pugui entrenar a les ordres de Flick. Porta dies entrenant-se al marge, fent treball específic a la ciutat esportiva, i ja també, evidentment, es contempla el desig, i seria molt estrany que no passés, que anés ja directament a Birmingham amb l'equip, on també el club treballa perquè hi sigui, potser no des de l'inici, però sí que es pugui incorporar tan bon punt sigui oficial. Jesse Bissibu, aquest extrem que vam explicar ahir, belga, el club treballa per tancar-lo, serà una operació que anirà al voltant de 8 milions i mig d'euros. Serà un futbolista que, en principi, pel que ens expliquen a fons del club, ha de tenir dorsal del filial, però que estarà totalment en dinàmica primer equip, com un cas que vam explicar ahir també, com el de Rooney i Barsi. Per
sí,
tant,
perquè
aquestes...
ahir, Nil, t'anava a dir que alguns oients al xat del Què t'hi jugues, quan parlaves d'aquestes xifres, deien com ha de ser pagar aquesta milionada, no, per un xaval que vingui a jugar al filial.
Diuen, no, ve a jugar al primer equip. Pel que he pogut preguntar, diuen que és molt i molt bo, de la generació del 2008, i que juga per l'esquerra. Però que la sensació que hi ha és de que si les coses van una mica bé, tombarà la porta del primer equip molt i molt ràpid, i a més que mentalment també està molt, molt, molt amoblat, i que parlen de que és un futbolista que físicament és un superdotat. Per tant, veurem aviam què pot fer Jesse Bissiu, que, insisteixo, el Barça té previst poder-lo tancar i que també s'incorpori a l'estaix, si no és el dilluns, doncs que pugui fer mitjans de setmana.
Un altre dels melons, i prou important, que té Deco sobre la taula, és el de Ferran Torres. Li queda un any de contracte. Aquests dies amb el Santi Ovalle, Nil, ens anàveu explicant les intencions del Barça, que es posposarien al setembre.
Sí, no ha canviat la intenció del Barça, que és que Ferran es quedi, que és renovar a Ferran. El Barça compta amb Ferran Torres. Això sí, és veritat, Ferran vol un augment de salari. Estem en un impàs que és o renovació o venda, perquè si no, l'1 de gener podria marxar gratis al club que volgués. Això sí, Santi Ovalle ens va explicar els detalls, que el Barça compta amb aquesta renovació poder-la fer efectiva al setembre. Clar, això vol dir que en cas de que es faci aquesta renovació al setembre, l'has de tenir pactada abans, o ha de tenir un contracte precontracte firmat, perquè si no, si et diu sí, però al setembre te li ofereix la renovació i després et diu que no, el gerent marxarà gratis. Per tant, també és un escenari un pèl complicat. Hi ha una clàusula, que també m'ha explicat a Adrià Soldevila, que són que si el Barça renova Ferran ha de pagar 8 milions d'euros en variables al Manchester City, aquelles famoses variables amb la qual es firmen molts futbolistes. En aquest cas, amb el City, s'inclouen 8 variables si firmava un nou contracte de renovació amb el Barça. No és un problema això pel club, però s'ha d'acabar de veure, aviam què és el que passa, què és el que s'acaba decidint. Al Barça no li consta cap oferta de moment per Ferran, sí que hi ha interessos de clubs com el París Saint-Germain. És veritat que a les últimes hores ha aparegut també un possible interès del Madrid, apuntaven des de l'equip, però de moment al Barça formalment no li apareix res més.
Héctor González, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas, Héctor.
¿Qué tal, Elena? Buen día, ¿cómo estáis?
Hablaba ahora Nil de este posible interés del Madrid en Ferran, lo avanzaba el diario L'Equipe. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros por allí?
Bueno, a mí me sorprendería mucho que el Madrid fuese a por Ferran. Es verdad que lo contaban ayer los compañeros del equipo, que entraría dentro del radar del club blanco, pero recordemos que Mourinho todavía tiene dos peticiones encima de la mesa que el club no ha cumplido, la de otro mediocentro, además de Bernardo Silva, que ya está fichado, y la de otro central, pese que Konaté también ha reforzado la zaga del club. Yo creo que solo llegaría un refuerzo de ataque, si saliera alguien importante, pero claro, el nombre que tenemos todos en la cabeza va a ser igual el culebrón del mes de agosto, Vinicius Junior. Si no decide renovar, si el club decide venderlo para que no quede libre el verano que viene. Bueno, yo creo que con el dinero de Vinicius el Madrid acometería una operación mayor que la de Ferran, con todo el respeto para el jugador del Barça y de la selección. Y veremos si iría por Olise o por alguna gran estrella. No me encaja Ferran dentro de la planificación deportiva que está teniendo el Madrid, ya sea Florentino, José Ángel Sánchez y, por supuesto, José Mourinho.
Ferran Torres es uno de los nombres de las últimas horas, de la última semana. Le ha cambiado la vida esta semana y lo va a aprovechar, como no puede ser de otra manera, el jugador, Héctor. Y otro de los nombres que está en la órbita del Real Madrid desde hace ya semanas es el de Rodri.
Sí, aquí está claro que Rodri quiere jugar en el Real Madrid. Bueno, lo hubiera hecho, ya estaría fichado si Enrique Riquelme hubiera ganado las elecciones. Los informes que hay en el club sobre Rodri son favorables, una vez que se recuperó de la lesión, su temporada de menos a más, el Mundial, qué decir, pero la cúpula del club no lo termina de ver claro. Yo creo que según pasen los días y las semanas, los que mandan van a terminar viendo que Rodri debe fichar por el Real Madrid, porque aparte el jugador quiere, ha sido nombrado mejor jugador del Mundial, pero la situación ahora mismo es que muchos trabajadores del club, personas que realizan los informes para la dirección deportiva, ven claro su fichaje, pero los que mandan, los que tienen que dar luz verde a hacer la operación, a cometer la operación, a dar luz verde también a pues esa operación económica, no lo ven claro. Yo creo que es una situación que podría cambiar en los próximos días, en las próximas horas, porque creo que el mundo del fútbol, todo el mundo está de acuerdo en que Rodri, si quiere ir a tu equipo, le tienes que fichar, vamos, tal y como lo hemos visto en el Mundial.
Héctor, estas reticencias de gente de la cúpula del Madrid vienen derivadas de que fuera el nombre que proponía Enrique Riquelme para su gran proyecto deportivo.
Yo creo que influye, que a Florentino no le gustó que Rodri se acercara tanto a Riquelme, pero yo creo que también Rodri hasta la recta final de la temporada pasada dejaba dudas, ¿no? Por cómo estaba esa rodilla después de su lesión. Pero yo creo que el Mundial, que al final es un torneo que también en el que se han jugado muchos partidos cada 4 o 5 días, han demostrado que Rodri está perfectamente recuperado. O sea, cuando mejor ha jugado ha sido cuando más exigencia física han tenido los partidos, cuando el calendario en el Mundial se iba apretando. Y yo por eso creo también que bueno, pues que la opinión de Florentino y del resto de mandatarios del club puede cambiar.
Pues gracias, Héctor. Te escuchamos esta noche en El Larguero a ver cómo evoluciona este culebrón Rodri, que tiene pinta de que habrá más capítulos.
Muy bien, Elena. Hasta luego.
Gràcies a Héctor i Nil. Encara un apunt, perquè en les darreres hores l'Esport ha publicat el nom de Laporte com a possible, com a objectiu del Barça per reforçar la defensa.
Sí, ho va publicar ahir l'Esport. Aquí fa setmanes que diem que la carpeta al central esquerre no està tancada, ni molt menys. De fet, ens consta que la secretaria tècnica és partidari de fitxar un central, que Flick està obsessionat, amb l'energia totalment concentrada i demanant la prioritat total perquè es firmi el davanter centre, perquè es firmi a Julián Álvarez, però és una carpeta que no està tancada. És veritat que ara el Barça també està en un moment on les sortides de Casador i de Rooney també impedeixen que hi hagi algun moviment més, però aquesta carpeta no està tancada. En el Barça ha agradat molt, i també això la porta al Mundial, que ha fet l'aport juntament amb Cobercí, per tant és una carpeta que està oberta, que s'haurà d'estar atent i que es preveu que hi pugui haver contactes entre els clubs a les pròximes hores.
Doncs apuntem el nom a veure com avança aquesta carpeta, que és una de les moltes que té Deco sobre la taula, com us estem explicant. Per cert, que en les darreres hores Gavi ha tingut un premi a Los Palacios, al seu poble, i des d'allà ha volgut llançar un missatge de calma, no?, cap a Argentina.
Sí, allò que es diu ha trencat una llança en favor, doncs ha trencat una llança a favor de Paredes i dels futbolistes que van provocar una mena de tangana al final del partit. Gavi creu que això queda ja doncs, fora dels 90 minuts de joc o dels 120 minuts de joc i, per tant, no hi hauria d'haver sanció per ells.
La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
Doncs, per tant, que Gavi diu que ja està, no? Que quedi
la
aquí.
La rauxa personificada diu que quedi aquí.
Ben fet. No, dic ben fet.
Encara pillarà ell, també. No,
anava a dir sí, ben fet, perquè pot haver-hi un dia que...
El boomerang, si no, després sí, sempre...
S'ha de vigilar aquestes coses.
Sempre torna. On poden anar els jugadors de la selecció argentina, Anna, per relaxar-se una mica, no?
I per descarregar-se de tot el que ha passat. A veure, jo sé que a casa vosaltres i els oients mai us poseu d'acord. Si s'ha d'escollir una pel·lícula, és un drama. Si s'ha de triar un restaurant, també 3 hores de negociació, sí. Pitjor que el mercat de fitxatges del Barça, però sabeu quina és l'única excepció?
Suprema.
PortAventura World.
No,
o sigui, quan s'ha d'anar a PortAventura, és que tothom s'hi posa d'acord, és que és molt fort, i per això us volem regalar als oients del Què t'hi jugues 2 entrades perquè aneu aquest estiu a PortAventura, però, com sempre, us ho posem una mica difícil. Haureu d'escoltar durant el programa una paraula màgica, en aquest cas serà fish and chips, el que menjarà Nil Solà la setmana vinent.
Correcte.
A Anglaterra. Quan torneu a escoltar la paraula fish and chips, truqueu...
Ara ja val?
Ara no val, és la següent. 933-44-14-11, 933-44-14-11, i tindreu l'oportunitat d'aconseguir 2 entrades per PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Ens posem seriosos perquè hem de parlar de la novetat del judici Álvaro Aguado, exjugador de l'Espanyol. La treballadora del club demana 10 anys i mig de presó per ell, per l'exfutbolista de l'Espanyol, per agressió sexual. La dona manté que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club. Els detalls els té el Carles Couso. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Elena. Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, el qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc, li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals. L'acusació també afirma en l'escrit que, després dels fets, Aguado es va vestir i li va dir «Tu no em coneixes i jo a tu tampoc».
En fi, veurem com avança aquest cas. Seguim parlant de l'Espanyol, en aquest cas del que està fent el primer equip masculí, perquè Andrea de la Torre va aconseguir un pòquer, l'Espanyol, a l'últim test de l'estatge a Torremirona.
Sí, triomf per 4-0 en el segon partit de la pretemporada davant el Pau de la segona divisió francesa. El partit va començar amb un gol de Bauza al minut 3 i posteriorment un gol a l'afegit de la primera part de Quique García. A la segona meitat van anotar Cabrera al 73 i Marcos Fernández al 80. Els dos primers partits de la pretemporada deixen diverses claus. En primer lloc, 5 jugadors pericos no han jugat cap minut, Antonio Roca, Pablo Ramón, Miguel Rubio, Salinas i Grajera, jugadors als quals el club els està buscant una sortida, i també tenim la situació de Marcos Fernández i Bauza, dos jugadors que tenen la plena confiança tant de Monchi com Manolo i que en els dos partits han marcat un gol cada un, sent de moment els pitxitxi de la pretemporada. Un Rafa Bauza que parlava després del partit sobre el seu creixement i futur.
Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. A nivell personal estoy muy contento. de cara a portería, pues me están entrando, por suerte, que era un aspecto a mejorar, así que nada, Manolo me dice que siga llegando al área, viendo portería y nada, así que contento. Yo siempre voy hasta aquí, eso es como la meva casa y estoy muy contento hasta aquí, así que total que estigui a la meva mà, ho faré possible per poder quedar-me aquí.
A més, Manolo ha deixat un missatge a la direcció esportiva ubicant a Urco com a central als dos partits. El proper partit serà dissabte contra el Sabadell a les 10:30 a la Dani Hark.
Martí Juca, amb tu repassem la resta de notícies. Fitxatge de rècord a la Premier League, Morgan Rogers al Chelsea.
El conjunt blu paga 137 milions d'euros a l'Aston Villa per Rogers i es converteix en el fitxatge més car de la temporada, el més car de la història del club i en el jugador britànic més car de tots els temps.
A Barcelona, el mural de Ferran Torres ha estat vandalitzat.
Era una il·lustració del davanter del Barça fent un petó a la Copa del Món. El mural ha durat poc més d'un dia i aquesta nit ha estat vandalitzat. L'han pintat de blanc i primerament hi havia escrit Puta Espanya. Després ha quedat només Espanya i finalment s'hi ha afegit Volem seleccions catalanes.
Més notícies relacionades amb el Mundial perquè Donald Trump proposa a Gianni Infantino com a president de la ONU.
El mandat de l'actual president, Antonio Guterres, conclou el desembre i, segons el New York Post, el president dels Estats Units estaria impulsant a Infantino com a candidat al relleu.
A aquesta hora estem pendents de la Copa del Món de Waterpolo femení.
Sí, perquè està jugant la selecció espanyola contra Hongria en el darrer partit dels quarts de final. El resultat ara mateix és de 3-2 a favor de les espanyoles. Al llarg del matí s'han classificat els Estats Units, Rússia i Austràlia.
Anem al quiosc. Al quiosc.
El quiosc del Marcos.
Marcos, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. Poco a poco el Mundial y España, por supuesto, van desapareciendo de las primeras páginas de los diarios mundiales, aunque en Argentina, por ejemplo, no se deja de hablar de una supuesta conspiración previa a la final, como recoge el diario Olé, explicando los secretos de vestuario, el porqué de las arengas y el gesto íntimo de Messi tras la derrota. Cuenta Hernán Kraus que las teorías conspirativas se están multiplicando, que si la FIFA bajó la orden de que Argentina no debía ganar el Mundial, que la bandera de Malvinas marcó un antes y un después en las chances de la selección y que Infantino fue presionado por la UEFA para que España ganara la Copa. Es un largo artículo y en este largo artículo el periodista cuenta lo que sucedió en esas horas previas, pero hace antes, eso sí, una alerta de spoiler. Solo se perdió una final porque el rival fue mejor.
Senzillament, flipava Scaloni quan li feien aquestes preguntes sobre aquestes teories conspiranoiques. Deia que no sabia ni del que li estaven parlant. Però sol de nosaltres, avui a la premsa, el que més ens ha interessat ha estat una altra cosa diferent a les teories conspiranoiques d'Argentina.
Totalment. Mira, només vull que el sentiu. Suposo que l'identificareu.
És que, ha sido algo... És que és otro nivel. A mi nunca m'havien... visto tanta gente o hasta incluso interiorizado tanta gente. Uh-huh. Y recibo mensajes a veces por Instagram de, perdóname, tengo un amigo que cumple años, ¿puedes mandarle a segunda? Y yo, bueno, pues vamos para allá.
Y lo haces.
Y era, ¡pah!
Suposo que ho l'he identificat.
Els dos, no?
Sí, un és l'Ivan Sant Antoni, que és qui fa l'entrevista, l'altre és el Bermo. El Bermo és l'entrevistat, una entrevista al diari Sport que val molt la pena, del Bermo parlant de les seves imitacions, de com va començar a imitar quan era petit, imitava el seu avi quan era petit i que feia imitacions, quan era professor feia imitacions a les classes, imagina't, amb els nens al seu davant. I una reflexió que fa sobre el que t'hi jugues. A veure què li sembla el que t'hi jugues a Bermo.
D'entrada ja creo que és una redacció, un ambient de trabajo súper sano, súper bonito, y esto es de agradecer, porque esto no te lo encuentras cada día. Como que dices, me siento como en casa, es fantástico. Y es una absoluta pasada, de verdad, trabajar con la gente con la que trabajo.
Qué maco el Bermo, ¿no?
El Bermo sempre és un home molt maco.
És veritat que aquestes coses ens les diu en privat, però sentir-ho així en una entrevista és molt especial. Doncs molt bé, doncs aquí fins aquí el resum de premsa avui, que l'hem centrat bàsicament en nosaltres, no? En el Bermo, que ens ha fet molta il·lusió veure'l al diari i hem dit, home, que soni el que t'hi jugues.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
@ketijugas. Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
Helena, bon dia, com estem?
Molt bé, i els oients què tal, com van?
Doncs bé, estan aquí d'estiu també, molt pendents, Helena, la gent ja vol que se solucionin els fitxatges del Barça, ja de ja, eh? La gent està impacient amb aquest mercat de fitxatges del Barça, i Helena, avui et porto dues imatges que s'han fet molt virals aquestes últimes hores. La primera és que el grup, no sé com dir-ho, el grupet de la bici o així, Helena, s'ha tornat a repetir, perquè n'hem parlat molt al que t'hi jugues, no?, de quan el Barça guanyava la Lliga, que hi havia alguns quants jugadors que agafaven la bici i se n'anaven a fer una volta per la ciutat. Doncs ara ho han tornat a fer, però no a Barcelona, no amb el Barça, sinó que ho han fet a Nova York i amb la selecció espanyola. Ahir Eric García penjava un vídeo a Instagram.
Jo no el penjo, no et preocupis.
És boníssim perquè a l'inici del vídeo diu jo no el penjo, no et preocupis, però un cop han guanyat el Mundial aquest vídeo ja ha sortit a la llum. A les imatges es veuen Ferran Torres, Dani Olmo i Eric García. Interpretem que el que grava és Joan García, però no se'l veu, per tant tampoc podem posar les dues mans al foc, però han tornat a repetir un passeig, en aquest cas pels carrers de Nova York. I, Helena, ara feia una estona parlàveu amb el Nil del futur de Ferran Torres. Una de les imatges polèmiques que va haver-hi a la celebració d'Espanya pels carrers de Madrid va ser la de Ferran Torres, que portava una gorra de color vermell amb el lema Make Spain Great Again, no? Relacionada amb la frase famosa de Donald Trump de Make America Great Again. Doncs bé, va ser una de les imatges que ha portat molta polèmica d'aquesta rua de la selecció espanyola, i és una imatge que ha arribat a la Casa Blanca, Helena, perquè han fet un tuit des del seu compte oficial que diuen textualment tothom vol formar part del moviment. És un vídeo on surt Ferran Torres amb la gorra, un tuit de Fox, i la Casa Blanca el retuiteja i fa servir aquesta frase, tothom vol formar part del moviment, en relació a la frase de la gorra de Ferran Torres. Déu-n'hi-do.
Doncs afortunadament no tothom vol formar part del moviment de Donald Trump. 12:41, ens està esperant ja protagonista el que t'hi jugues. I és que una de les millors coses d'aquest Mundial ha estat poder tornar a gaudir de la Natàlia Arroyo aquí a la Cadena SER. Ja sabeu que fa anys era una més d'aquesta família, i aquestes setmanes hem pogut veure i entendre els partits a Carrusel Deportivo a través dels seus ulls. Natàlia Arroyo, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Mira, ara en català, he estat parlant amb vosaltres en castellà aquests dies, però que bonic tornar a tenir aquest coquet periodístic que tenim.
Et saludem, Natàlia, ara des d'Anglaterra. Estàs a Birmingham, on estàs fent la pretemporada amb l'Aston Villa, oi?
Sí, correcte. He seguit els últims partits del Mundial ja com a, no?, ja en el mode actiu, però sí, ja estem començant, encara amb un petit grup. Ara a finals de setmana vindrem, no?, s'incorporarà tothom, i ja està això de començar a posar les bases de la temporada 26-27.
I vas arribar fa 2 anys i mig, Natàlia, com està sent aquesta experiència teva per aquí, per Anglaterra?
Bé, positiva. Jo crec que sí, noto que aquest estiu les decisions totes i cadascuna, les que afecten a l'equip de treball, les que afecten al perfil de fitxatges i una mica ja certs processos, ja tenen una miqueta més nom i cognom meus. Crec que al final, quan aterres a un nou país i a un projecte, i especialment quan hi vas a mitja temporada, jo tampoc, no, quan vaig a la Reial entro des d'un projecte nou, des de pretemporada, diguem, que és quan tens la sensació com a entrenadora que hi pots, no?, que pots treballar més. Quan entres a la meitat és una mica més sobreviure, és anar fent, és respectar molt, és no deixar la teva petjada tan dramàticament o imposada, però crec que hem pres bones decisions a l'estiu, i res, pinta positiu. Crec que al final els entrenadors volem temps, jo he tingut el temps adequat i el suport del club per afiançar coses, i ara és qüestió de demostrar.
I amb quin objectiu us poseu en aquesta temporada? Perquè l'anterior la vau acabar novenes de 12 equips que té la Lliga anglesa. No sé, amb quina perspectiva arrencaràs aquesta 26-27?
Clar, nosaltres, el que et deia, vam tenir una cadena de situacions al mercat de gener que ens portaven a un dilema, no?, que era per estar el més a dalt possible hauríem de firmar. El mercat de Nadal és complex, tot i que s'ha obert molt el futbol femení. A vegades vols una cessió per no comprometre plans futurs, i la gent, doncs, evidentment, vol fer diners i vol compra. Vam prendre una decisió molt de llarga, no?, de llarga mirada, no de curt termini. Sabíem que acabaríem una miqueta justos, i per tant hem estat lluny o una mica fora dels objectius, perquè el que volíem és afiançar l'equip entre els sis millors de la Lliga, i hi ha equips com el Brighton, London City invertint, Liverpool invertint, vull dir, al final sempre hi ha molts contenders també, no? en aquesta lluita, som conscients de la dificultat de la Lliga, a poc a poc anar construint el que ens apropi a ser, bueno, candidats a ficar-nos a Europa o a estar com a semis i finals de la competició. Però és una Lliga on això no és un Barça que domina, són quatre grans cocos que ambicionen el títol, més els altres que somiem. Vull dir que aquesta és una mica la idea. Pas a pas, a la llarga acaba allà, però sabem que no ho podem fer en un any, i ara és ser capaços de ser competitius cada dia, tenir un bon dia a dia, i que això ens porti a ser un club reclam, no? on les jugadores joves, les jugadores de nom, les jugadores que vulguin liderar coses a Anglaterra, vulguin triar-nos.
L'Aston Villa, dius, Natàlia, que està lluitant i treballant per ser un club reclam. El que sí que ja ho és, molt consolidada, és la vostra lliga. Totes les que en formeu part o heu passat per Anglaterra ho dieu, que és el mirall on mirar-se per poder créixer. Aquest estiu veiem un èxode de jugadores cap allà, Alexia Putellas, Mapileo, Nona Batlle, Missa Rodríguez. Què té Anglaterra, Natàlia, que atrau tant?
Clar, una mica per posar perspectiva, des de la perspectiva d'Espanya ho mirem una mica des de, ostres, com ho podem fer per retenir jugadores a la Liga F, però és que a Itàlia, jugadora aquesta Itàlia vol sortir perquè vol saltar a Anglaterra, des de Lliga Sueca, des de Lliga Noruega, des de moltes lligues, tothom vol anar a explorar més, no? És a dir, jo crec que es dona una situació que les generacions actuals són una mica més valentes a fer un pas, doncs, perquè tecnològicament et sents menys sol, i després, evidentment, que competitivament, i aquí és l'anàlisi més habitual, no? el més obvi, que la Lliga et posa en un aparador de, ja no tant visibilitat o no, però que cada diumenge és exigent, i això certes jugadores en determinats moments de la seva carrera és la cosa principal que busquen, i ara mateix la Lliga F ha anat, bueno, ha anat tenint un claríssim equip superior, i bueno, pues, Real Madrid, Real Societat, un altre any l'Atlètic de Madrid, hi ha dos, tres que s'hi fiquen, però la sensació que la jugadora té és que no és cada diumenge tan exigent com ho pot ser una lliga com la nostra.
I seguint amb la lliga anglesa, Natàlia, aquí a Barcelona el nom de London City ha esclatat aquest estiu amb els fitxatges d'Alexia Putellas i de Mapi León, precisament un London City que dirigeix una persona que coneixes molt bé, l'Eder Maestre, que va ser el teu segon, la teva mà dreta a la Reial Societat. No sé, des d'Anglaterra, com estàs veient l'evolució d'aquest projecte, que amb el mercat de fitxatges que està fent, sens dubte, es nota que vol estar molt amunt i vol lluitar per guanyar la Lliga i per classificar per Champions.
Al final, la percepció que tenim tots és, sabíem que el London City vindria a no ser un equip i ja està, sinó que vol ser un equip que porti a les millors jugadores i que en el més curt termini estigui ja competint per estar a Europa, per estar a pels títols. Això ho sabíem ara, una mica el que tothom anava preveient és, bueno, ho faran en un cicle de 3-5 anys, i crec que estan veient oportunitat i estan intentant anar com molt més a saco amb tot. Aquí hi ha una cosa perillosa, i potser també ho dic, doncs, perquè estic en un altre, no? en un club rival, que és que en la mesura en la que s'infla el mercat, doncs s'infla el mercat i es genera com una alteració en la que jugadores demanen uns sous que un club com el London City pot pagar i potser no són tampoc la seva vàlua, no? Llavors aquí hi ha sempre com aquestes coses que formen part del lliure negoci i de, no, el lliure negoci i de com cadascú vol fer els seus projectes, però està clar que van forts, està clar que van a escurçar terminis per intentar des del talent trobar això, i estan ben dirigits, perquè l'Eder és un mestre de la tàctica, i ara doncs haurà de ser també un mestre de la gestió, i crec que ho és. Per tant, des de l'estima personal que li tinc a ell i a la gent que hi treballa, doncs tant de bo els hi vagi bé, però tant de bo els hi vagi menys bé que nosaltres.
Us afecta aquesta bombolla, Natàlia, de la que parlaves ara, vosaltres, per exemple, quan heu d'anar al mercat de fitxatges o renovar jugadores?
Sí, passa a tot arreu, fins on tinc coneixement en el dia a dia a Espanya i altres lligues, passa, vull dir, altres lligues estan frustrades perquè arriba, si fica a Anglaterra i pràcticament no poden competir, doncs perquè els salaris són una mica més alts que en els seus llocs. Hi ha moltes raons personals a vegades, però està clar
que en la mesura que el mercat està disposat a treure el talonari i no renegociar, pues al final tot és més, tot és més, tot és més, i hi ha llocs on el més és més, més senzill, el talonari té més pàgines, i hi ha altres llocs on els pressupostos s'han d'ajustar més.
Relacionat amb tot el que estem parlant d'aquest mercat de fitxatges aquest estiu en clau futbol femení, des de la distància com veus el Barça? Perquè han marxat peces clau, com a mínim, per aconseguir aquesta darrera Champions, Alexia, Mapi, Ona i Salma, quatre titulars que han marxat. No sé per on veus que passa el futur del Barça, si des de fora se'l veu un projecte que s'està debilitant o que no, que continua amb força.
Clar, jo entenc que els dos relats existeixen, eh? És a dir, evidentment perds jugadores que han sigut referent, això és llei de vida de l'esport, és a dir, els cicles a vegades arriben a un final, a l'afició sempre li costa veure-ho més, o a la gent que ha memoritzat ja una alineació li costa veure-ho, els de dins saben perfectament el talent que puja o el talent que són capaços de seguir atraient. El Barça segueix sent l'equip referència, jo aquí fixa't Anglaterra cada partit que he vist, no? O les eliminatòries que vas veient, comentes amb les jugadores i el nivell d'admiració a l'estil de joc, i ho hem vist ara amb la final d'Espanya, a mi em feliciten com si hagués guanyat jo, no? Que és, ostres, que guai, perquè és una manera de fer. Evidentment, si tens Alexia, a priori tots creiem que és més fàcil, però és que si la que et puja és una Clara Serra Jordi o tens una Vicky o ara tindrà més minuts Kika o qui sigui, vull dir que no crec que el Barça vagi curt de recursos en aquest sentit. Ara haurà de trobar maneres de fer una mica diferents, perquè fins ara ho han resolt jugadores amb una autoritat futbolística, amb una qualitat, amb un saber fer i amb una experiència que altres hauran d'anar agafant. Potser necessitarà no menys pressió, però una miqueta més de temps. Potser en algun moment ells hauran de decidir si l'objectiu és tot un altre cop o és acceptar que durant un any la semi és el final. Vull dir, no ho sé, dic per dir, però és que jo ara mateix veig el Barça fortíssim. I ho hem vist, ha tingut una lesió tot l'any d'una jugadora vital com és Aitana i no s'ha notat perquè ho han guanyat tot. Fa dues temporades o tres, ara no sé els números, va perdre Alexia i no va passar res. Va perdre Mapi i no va passar res. El de fora, l'aficionat, diu, oi, vols dir que hem d'anar amb Aixa? Ui, vols dir que hem d'anar...
I després et sorprenen.
Clar, vols dir que hem d'anar amb la nena? Però perquè, clar, perquè l'aficionat li fa por el canvi. Jo crec que els de dins saben que venia, vull dir, no crec que hagi sigut una sorpresa en la gestió ni del Pere ni del Marc, però jo aquí noto una admiració absoluta, i si a alguna de les nostres la truca al Barça, creu-me que ja anirien. Yeah. Vull dir que el Barça encara, quan truca al telèfon, la gent es posa nerviosa i diu merda, que l'única solució és sí.
Segurament nerviosa es va posar René Van Asten, aquesta central holandesa que ha anunciat avui el Barça que ja és nova jugadora blaugrana. No sé, tu la tenies controlada, Natàlia, a René Van Asten, què et sembla? Perquè des d'aquí segurament doncs hi haurà gent que el nom l'escolti per primera vegada, però és una de les joves perles del futbol.
És molt bona.
Molt bona?
És molt bona jugadora, sí. Crec que té aquesta escola holandesa que sempre té un encaix molt, molt natural a Can Barça. Una jugadora que té perfil d'haver jugat a vegades a mig centre, que és una central amb molt bona sortida de pilota. Físicament, doncs això, té... A mi em recorda molt, diguem, aquests perfils Mapi, Aitana, que físicament no és un armari, no és una jugadora super, super musculosa, super ampla, però té el domini futbolístic, atlètic, físic, que necessita aquest esport, és a dir, és una tia que funciona des del cervell, vull dir, ho veu tot, ho veu ràpid, molt bon peu, molt bona actitud, entenc que ja estaven molt avançades aquestes converses, però està clar que ella tenia clar la ruta, és una jugadora que sí que crec que altres clubs hem seguit, va tenir com... sempre, independentment de si toca o no selecció holandesa, va tenir un debut molt, molt, molt sonat també amb la sènior, no? amb les adultes. Per tant, crec que és una jugada que potser necessitarà un cert temps, però em sembla que encaixa 100% al perfil de defensa i de jugadora que necessita el Barça.
Doncs tant de bo es compleixin aquests pronòstics de la Natàlia Arroyo, ara entrenadora de l'Aston Villa. Natàlia, per cert, no puc estar-me de preguntar-te. Estem acostumades a veure entrenadors espanyols a les banquetes angleses, Arteta, Iraola, Emery, tots els anys que ha estat Guardiola al City, el propi Eder Maestre, del que parlàvem ara fa uns minuts. Tu ets l'única entrenadora allà. És cert que també aquí a la Lliga F costa que s'aposti per vosaltres, per les dones a les banquetes. Què creus que és el que està fallant aquí?
Recordo que una de les temporades a la Reial, crec que era la nostra segona, érem sis, hi va haver un moment que vam arribar a ser set, que era això, la meitat de la Lliga, després alguna de nosaltres no va acabar la temporada, tal, bueno, al final va haver un moment que només érem dues, ara vaig una mica més perdut, però crec que no sé si en tindrem tres, no? Andrea Esteban, Irene, Sara Monforte, bueno, és un canvi que ha d'anar venint a poc a poc, no ens hem d'obsessionar amb En quantes som ara o després, crec que en tot cas hem de rascar, o les preguntes aquestes s'han de fer la gent que pren les decisions, si som dones o homes segueix sent una variable que posen a la balança i si la posen a favor o en contra. I al final crec que és una qüestió de capacitats. Hem demostrat que tenim capacitat per donar permanència a un club si és aquest l'objectiu, de fer créixer un club si és aquest l'objectiu, de donar identitat a un club si és aquest l'objectiu. Crec que plenament hem complert, moltes de nosaltres, i per tant estem allà, a les enquestes. A partir d'aquí, les preguntes aquestes crec que li pertanyen no? A mi m'agrada quan li feu a la gent que ha de prendre les decisions i veure com responen. Però s'ha de ser una mica natural. Jo no sóc gaire obsessiva amb quantes som. Aquí a Anglaterra hi ha un bon número. La segona divisió en tenia més que a primera. Ara han pujat uns quants dels equips que tenen entrenadora dona. I a veure què tal.
Doncs a veure si és veritat i agafem els deures que ens poses, Natàlia, i li preguntarem. Quan parlem amb els que manen, els hi farem també aquesta pregunta. Per cert, estàs a Birmingham?
Sé que ho feu. Al final la mirada no s'imposa, es té i la teniu.
Exacte. Estàs a Birmingham, com diem, Natàlia, cap allà va el Barça dilluns. També tenim el Nil Solà, el nostre company, que hi va cap allà. Algun consell que els hi haguem de dir? Recomanacions?
Sí, sou sempre doncs, un lloc per dinar. Mira, us diria que si veniu aquí ja aneu a la full experience anglesa. Vull dir, al final jo he comès l'error alguna vegada quan ha vingut alguna persona a visitar i tal, ostres, de cop i volta dius patates braves, dius vols dir que me les jugo? No trieu això en una carta anglesa, aneu més al que saben fer i saben fer bé, si voleu l'experiència fish and chips és com molt obvi, però si no és això, que és un país amb molta multiculturalitat, és una oportunitat també, però bueno, el centre de Birmingham és recomanable, té una passejada que tenim un temps meravellós, val la pena, si sou molt de Black Sabbath, aquella zona, o si Ozzy Osbourne és el rei de Birmingham, és el rei de l'Aston Villa, i és bonic, la veritat, al final és el que és, no he vingut aquí ni a fer turisme ni a menjar bé, he vingut a aprofitar una experiència transmet futbol, la ciutat, transmet història, vull dir, està bé, ja està molt cèntrica, que si no els agrada, mira, poden agafar un tren, un cotxe, i Liverpool-Manchester està a un cop de cotxe fàcil i Londres el mateix.
Doncs ja tinc aquí el Nil Solà prenent apunts de tot el que has dit per aquesta experiència que li toca viure la propera setmana. Natàlia Arroyo, ha estat un luxe, com sempre, poder parlar amb tu al Que t'hi jugues. Gràcies per aquests minuts i moltíssima sort per la nova temporada que estàs just començant amb l'Aston Villa.
Gràcies, Helena. Gràcies, Anna. Merci per l'estima sempre. I res, ha sigut un plaer passar l'estiu amb vosaltres a Carrusel. M'he sentit un altre cop menys entrenadora i més analista. Vull dir que ha sigut un plaer. Ens anem seguint.
Gràcies, Natàlia. Ja saps que és casa teva aquesta. I, Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
Has estat ben atent a l'entrevista amb la Natàlia Arroyo. Has caçat aquest fish and chips ràpidament. Des d'on ens truques, Toni?
Ara de Caldes de Montbui. Estava esperant la final de l'entrevista per donar-li el telèfon, que ja no tenia preparat.
Ah, doncs mira, doncs has estat el més ràpid. T'ha funcionat l'estratègia, Toni. T'emportes dues entrades per PortAventura perquè les gaudeixis amb qui vulguis. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'alegria i l'entusiasme del Toni acabem el Que t'hi jugues. Ja sabeu que a 8:45 del vespre teniu una cita amb la graderia amb la Núria Vilamala i ara us deixem amb la treva, amb l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.
Siguin flac i capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora.
Què t'hi jugues?